Així es va sentir durant molt temps Josep Palau i Fabra. El reconeixement i l'estima li van arribar més tard. Això sí, poeta, ara sentia amb la veu de Gemma Humet, amb Antoni Xuclà, en aquest, en aquesta cançó que el musica. El reconeixement i l'estima, evidentment, van arribar per aquest poeta, per dramaturg, no oblidem, narrador, contista, assagista i expert en Picasso. El 21 d'abril va fer 100 anys del seu naixement i ara l'any Palau i Fabra el torna a posar a la centralitat que potser diríem ja era hora. Manel Guerrero, comissari de l'any Palau i Fabra, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
I en Mari Serra i la Laura Borràs són aquí, tots dos.
Bon dia, bona hora.
Per bon dia.
Explicar tots tres junts el que significa Palau i Fabra. A veure, Manel, si li expliquem a un xaval que ara ens estigui sentint que segurament Palau i Fabra és la primera vegada que sent la paraula, no? I alguns avui tenen festa, com els hi explicaries com s'ha de recordar aquest home?
Un gran poeta i un gran amant de les arts.
O sigui, tu centraries amb la part artística i amb la part poètica de Palau i Fabra.
Sí, poeta en un sentit ampli, és a dir, un poeta que porta la poesia al teatre, que porta la poesia a l'assaig, que porta la poesia a la narració, i per tant poeta com a escriptor en un sentit molt ampli.
Està clar que no és una de les figures que hagi tingut una trajectòria llarga de reconeixement. El reconeixement li va arribar al final. Ell es va sentir reconegut, però al final de la seva vida, no?
Bueno, no tant,
devia
pensar, no tant.
A bones hores, ara ja estic fotut i aquí molta fundació, molt de lío, molt premi de premi d'honor de les lletres catalanes, però us en recordeu de mi a misses dites.
No tant, no tant.
No?
A partir dels anys 70 hi ha tota una sèrie de poetes que el recuperen, pensant en el Taió, Jaume sí. Creus, que l'editen, amb tants d'altres. I a partir dels 80, les noves generacions, aquí tenim l'amic Màrius Serra, sí. Oriol Izquierdo, etc. També en Joan Tarrida, l'editor, sí. També són altres, una altra generació que el recupera. I l'èxit de Palau entre els poetes joves és espectacular. Per tant, jo diria que sí que els premis nacionals, les condecoracions, la glòria aquesta incerta...
que representa qualsevol reconeixement.
Que, sí.
La glòria incerta que representa qualsevol reconeixement.
Sí, arriba potser tard, però bé, el 1999 li dona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Rep diversos premis, i el premi més gran que va rebre, que va ser la creació de la Fundació el 2003.
Clar, jo recordo a Palau i Fabra, perquè el vam entrevistar la nit al dia, en aquesta època, i el recordo un punt, aquest punt, aquest punt que ara dèiem, no? De no sentir-se prou connectat amb la societat catalana, perquè les institucions potser no li havien fet participar de la vida cultural del país en les dècades anteriors. No?
Bé, jo crec que, com deia el Manel, sí que hi va haver algun moment de tensió prèvia a la creació
de la Fundació,
però certament ell venia del marge, diguem, i del marge també, fins i tot dins de la cultura de la resistència. Ell era una persona que no va viatjar mai per la via central del riu, no va ser mai mainstream, com diríem ara, no? I, per tant, portava un seguit de bandejaments acumulats, això sí, però bé, com ara deia el Manel, la seva arribada va estar en aquests darrers anys plena d'estima, de la millor estima, que és l'estima del lector profund, del poeta que el segueix, de la gent que el programa, fins i tot. Jo recordo, el recordo en un cartell de l'Alfa Romeo i Julieta, que es va fer la peça, allà ell amb un, no sé si era un Alfa Romeo, i allà
estupendo,
allà. Vull dir, com a cartell de teatre, no? Per tant, ho matisaríem, però sí, certament va haver-hi aquesta tensió.
Per entendre Palau i Fabra, segurament ens hem de remetre a la seva biografia, no? Als seus pares, a un xaval que tenia accés a la literatura francesa i que va viure a París un munt d'anys, a la seva connexió amb l'Arbe d'aquí, no, Manel?
Sí. Bé, ell, de fet, comença molt jove a ser un home de lletres. Publica algun article a La Humanitat i Foix, el poeta, el fitxa per la publicitat quan té 18 anys, i comença a escriure crítica literària, i en aquell moment coneix els grans prohoms de les lletres i grans mites com Lorca. Una de les coses que ell estava més content és d'haver pogut conèixer Lorca, entrevistar-lo i poder doncs, conèixer directament els grans escriptors, personalitats del segle XX de la literatura universal que ell admirava profundament.
I París? Què significa París per Palau i Fabra?
París és el món. Clar, imagineu-vos en l'Espanya franquista, als anys 40, 50, això era no només el desert, era la ruïna, i era, naturalment, un lloc on no hi havia llibertat, i menys per la cultura catalana. París significa per ell conèixer Sartre, Malraux, Camus, grans noms de la cultura universal, conèixer finalment Picasso, que serà el seu gran mite,
de la seva...
el seu gran referent, i una altra persona importantíssima per ell, que és Antonin Artaud. Aleshores, és clar, Palau és algú que després de conèixer tota aquesta cultura florent catalana de la República, viu uns anys difícils, com la cultura catalana en general, i decideix anar a París l'any 45 i s'està a París fins a l'any 61. Però a París també coneix altra gent importantíssima, com Octavio Paz, Maria Zambrano, per tant, és on d'alguna manera la seva formació i la seva obra madura.
Octavio Paz estava, ara que les mentes, estava a l'ambaixada, diguem, mexicana, a París, i era el cònsol de... I, per tant, tenia entrades per totes les estrenes d'òpera. I, de vegades, el Palau i algun amic utilitzava les entrades de l'ambaixador, li passaven, no?, i estava allà a primera fila amb tots els d'òpera.
Ara, ara ho haurien tipificat com a delicte, això, En qualsevol cas, quan pensem en Palau i Fabra, penseu en L'Alquimista. I L'Alquimista, segurament l'alquímia és el que més defineix la personalitat cultural de tot el que les seves aportacions, no, Laura?
Jo crec que totalment, perquè l'alquímia és aquest procés de transformació permanent, i jo crec que ho ha dit abans el Manel quan ha parlat de que la poesia és el gran eix que llavors projecta i irradia cap a diverses altres disciplines. Jo crec que és un escriptor total i conrea pràcticament tots els gèneres, encara que sempre faci poesia, diríem, a vegades fins i tot quan fa crítica literària. El fet de que salti de gènere, de narrativa, el teatre, la poesia, la crítica, fins i tot la traducció, que ell mateix deia, no? Quan un poema no és una traducció? Ell participa d'aquesta idea, ha llegit els poetes, aquesta cultura de la qual ara parlàvem, és el seu fonament, el món de l'art, també a través del pare, etc., el porta dins, i aleshores irradia tota aquesta cultura, i l'alquímia podria ser la metàfora més, més omnicomprensiva amb tots aquests fulgors que surt d'estilar de la seva obra. Ell es va deixar passejar i seduir per les flors del mal de Baudelaire, es va enamorar de la follia d'Artaud, va voler viure les sinestèsies de Rimbaud, és a dir, és un poeta que, en el qual també sorgeixen molts dels altres grans poetes de la tradició literària. Ell fa molts exercicis de relectura, de fagotització dels poetes. Llegeix Blai Bonet i el reescriu, o Rosselló i el reescriu, com ho fa també amb Dante, no? I és capaç de capgirar-ho. Per tant, jo crec que en tota la seva obra hi surt aquesta transformació que és com l'essència de la seva escriptura.
El logotip de l'any Palau i Fabra l'ha fet Miquel Barceló, i això no és casualitat, diguéssim, eh?
Bé, és que, esclar, com que no hi ha gaires virolles, de seguida vaig pensar, home, de quina manera dignificar, singularitzar aquest any Palau i Fabra d'una manera artísticament potent i que tingui sentit. Aleshores, Palau estimava especialment dos artistes contemporanis, un és Pere Jaume, del qual tenia molta obra i que coneixia bé i que era un dels puntals.
Segurament Pere Jaume és una mica així, com Palau i Fabra, no?
És un dels puntals de la Fundació Palau.
Artista total.
Exacte. I un altre dels artistes que s'estimava Palau i Fabra era Miquel Barceló, el qual va convidar a fer una exposició a la Fundació. Malauradament, Miquel, ja sabeu que està també molt enfeinat, no va poder anar, i era un dels desitjos de Palau que va quedar sense realitzar, i aleshores, bé, em va semblar que era una qüestió que en Miquel podia ser receptiu, i efectivament, doncs, molt de gust i gran generositat ha fet el logotip.
És un logotip molt especial perquè és un... Clar, cadascú li suggereix el que li suggereix.
Eh? A veure què diràs.
Què? Tu com el llegeixes? Llegeix... Això vam dir-ho, quan el vam rebre.
Jo llegeixo una serp, un dimoni i una lira al mig.
Ah, molt bé, molt bé.
L'estic llegint bé?
Bueno, és una lectura possible. És ambigu i obert com la poesia mateixa.
Sí.
Hi ha moltes teories. Hi ha qui veu un fauna, hi ha qui veu un gran coit, hi ha qui veu un fil.
Ah, un gran coit.
Sí. Un espermatozoide.
Un fil i un ham de pescar. Sabeu que
la lira m'ha agradat,
gran...
Mònica, que hagis vist la lira. Sí,
però perquè... el que sí que té és que és un logotip de gran vitalitat i de gran força visual i sexual, com m'agradaria.
Com li hauria agradat.
És potència.
A veure, a Màrius Serra amb la Pepa Ferrer van decidir que li posarien músiques per les dimensions que volem que quedin de Palau i Fabra. Com a poeta van triar aquesta peça. Salvador Dalí, Salvador Dalí, el teu vaixell de Carme Dura fendeix exhaust un port de greix on és pastós l'aire mateix i és comestible la natura. La terra, els arbres, tot supura. La mel espessa del teu bleix de sang de bou. Tenia relació Salvador Dalí amb Palau i Fabra?
No gaire.
No s'havien connectat,
no? Gaire, no gaire, però...
Perquè home, quan tu eres picassià ja no podia ser delineant. No,
de cap manera. En tot cas, sí que Dalí, Palau, que era home intel·ligent, sí que naturalment va quedar fascinat per la pintura i l'obra literària de Dalí.
També.
Un sonet...
Era capaç de reconèixer.
Sí, té un sonet estupendo, que és aquest que està ara sonant.
Amb la veu del Ramon Mirabet. Escolta'm, com a narrador, què, Màrius, com a narrador?
Com a narrador, el Palau és un narrador tardà. Tardà vol dir que s'hi posa en els darrers anys, no? Comença a fer un seguit de contes a partir dels anys 80, contes despullats, la tesi doctoral del diable, amb noms de dona, que finalment proa recull amb un sol volum i encara en publica més a la Metamorfosis d'Ovídia. És el que deia abans el Manel, és un poeta que transmet aquesta visió i la trasllada també a la narrativa. Per exemple, hi ha un conte sensacional que sobre una dona que es diu Liliana, que juga amb la tipografia del seu nom per descriure-la. Esbelta, com les L's i tot plegat, no? O la tesi doctoral del diable, que és un conte filosòfic en el qual hi ha un personatge que vol fer dins del món acadèmic una tesi doctoral i quan li pregunten sobre què, és sobre tot. Per això és el diable.
Ja.
No? Vol fer sobre tot, no vol deixar res al marge, no? O un altre conte que es diu El peix, per exemple, en el qual fa una crítica bastant ferotge de la vida acadèmica. De la vida acadèmica en el sentit de la institució universitària, com influeix en les escoles, perquè el protagonista és algú que és un alter ego d'ell, diguem, és algú que viu als marges, que pensa que té una teoria, per exemple, en aquest conte, que l'ésser humà és un ésser amfibi. i que, per demostrar-ho, diu que Homer, tota la poesia d'Homer, es nota que estava escrita sota l'aigua per al tipus d'això. Esclar, això des de la ciència queda com bandejat i això li permet fer-ho. Per tant, és un narrador que sempre hi ha una idea darrere de cadascuna de les narracions, una espurna poètica.
Un vell somni m'ha deixat a les portes de ciutat. Dono voltes per muralles, el sol crema i jo tinc fred. El meu somni és la princesa i una vida al seu costat. Jo somio, però no puc cobrir les portes de ciutat.
Complicat organitzar un any Palau i Fabra amb tots els espais. París, suposo que és un dels escenaris amb Manel Guerrero, que per força ha de tenir un protagonisme.
Sí, l'altre dia vaig estar parlant amb el director del Museu Picasso de París, que va venir a Caldetes en el Congrés Internacional que hi ha hagut aquests dies, i va dir que sí, que estaria encantat de poder fer un homenatge a Palau i Fabra al Museu Picasso de París, i vam parlar amb Manel Forcano per ja organitzar unes activitats a París, que naturalment és una ciutat que ha de ser receptiva i que ens agradaria que formés part també d'aquestes activitats. La veritat és que la recepció està sent esplèndida de tothom.
Sí?
Palau i Fabra desperta empatia, simpatia i molta col·laboració, i estic sorprès de la quantitat d'iniciatives, de suport que estem trobant de totes bandes.
Clar, i suposo que la Picasso també farà alguna cosa, no?
Bé, el Museu Picasso passa que, clar, el nou director fa 4 dies que ha començat, i aleshores no hem tingut temps d'organitzar.
Encara no ha aterrat.
Però sí que Picasso tindrà un protagonisme especial. Ara, el mes de juny, s'inaugura a la Casa Natal de Picasso de Màlaga.
Sí.
Una exposició coproduïda per la Fundació Palau, que es diu Palau Mira Picasso. I són les fotografies que Palau feia de les seves estades en Picasso i de les recerques que feia sobre Picasso, que formen part de l'arxiu de la Fundació Palau.
Aquests eren molt amics?
Sí, i tant, i tant.
Vull dir, no només és que, evidentment, Palau i Fabra va fer la biografia, va estudiar el seu ara, etc., sinó que hi havia una relació humana.
Hi havia una relació humana profunda. Hi ha un llibre extraordinari, que és Estimat Picasso, on ell explica totes les trobades que van tenir al llarg dels anys. Naturalment, com que Picasso era algú difícil de veure, Palau aprofitava aquestes sessions per preguntar-li coses, per fer sessions de treball, però sempre explica que Picasso sempre es desviava i començaven a parlar de tot.
Hi ha un Palau camaleó. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. I ha triat David Bowie, Màrius.
Sí, per mi és un posar en relació dos personatges artístics, també cadascú en el seu àmbit, molt polièdrics, però que m'agrada veure'ls a prop. Palau era camaleó en el sentit que abans, per exemple, comentava la Laura de, com a lector de poesia, reescriure i escriure posant-se la pell d'algú altre. Ell amb Rosselló Pòrcel ja té aquesta relació, i finalment amb qui realment esdevé més imbricat és en Picasso. Ell probablement no va ser l'expert tècnic major que hi ha hagut en l'obra de Picasso, però segur que és el que va explicar millor
el que
Picasso,
va connectar millor amb la persona, no?
La persona i l'artista, que és inextricable, però amb aquesta dimensió d'empatia. Jo crec que aquí el terme camaleó, d'acostar-se al color d'allò que tens al teu costat, ve una mica per aquesta banda empàtica que Palau tenia, gairebé com de fondre's en allò que l'apassionava. I això no només ho va fer en Picasso, però sobretot en Picasso. Ho va fer amb d'altres fenòmens i amb altres artistes a qui ell s'acostava.
I què està remenant la Laura Borràs? Que veig que té un llibre...
Jo ja saps que sempre et porto. Quan vinc aquí a parlar de coses, t'agafo els meus llibres. I ara estàvem parlant de Picasso i portava el volum de Selecta, del doble assaig sobre Picasso.
Sí.
I llavors hi porto coses relacionades naturalment de Palau i Fabra amb Picasso, com ara un calendari del Guernica, per exemple, en el capítol del Guernica, o unes entrades de la Fundació Miró de 25 pessetes, que això deu ser ja de temps
això
immemorials.
Això és de fa molt de temps. Això havien els teus pares els que havien anat
gairebé, segur, a l'exposició. Però fixa't, comença amb una dita de Picasso als inicis. Hom resta sempre del propi país. I és bonic que algú que va estar tant de temps fora també del seu propi país i que va viure la extraterritorialitat també des d'un punt de vista d'aquesta creació artística, comenci amb la cita de Picasso.
La relació amb Catalunya era una mica particular, la de Palau i Fabra, també.
Bé, no, però jo no hi posaria tants problemes, simplement.
No per problemes, sí. Vull dir que tampoc era una persona... Anava, venia, vull dir, tampoc no.
No, llevat dels anys que està a París, ell sobretot té dos centres. Un és Barcelona, on vivia naturalment, i l'altre Llançà, on passava l'estiu. Ara venint pensava que en aquest temps ell ja hauria estar escalfant
per instal·lar-se a Llançà.
Sí, perquè es passava allà els 4 mesos d'estiu i era feliç allà. Sí que era feliç, es banyava de bon matí, llegia, feia becaina, veia els amics... Era allà el seu àmbit d'intimitat, de plaer, i sobretot de conviure amb el mar.
I ell, jo el recordo, per exemple, en un balneari a Caldes,
sí,
d'haver-hi anat per un altre motiu, i ell sol allà instal·lat, és carai, el Palau aquí,
el Palau.
Baixava sol, la gent esmorzava, i ell amb els seus papers, amb el barnús, saps? Vull dir que ell era de viure la quotidianitat amb gran intensitat i amb gran plaer.
No va escriure mai una novel·la, la qual cosa li va deixar una recança, no? Però, en canvi, el teatre era la seva passió. So your love struck Romeo, he's going straight to sell my name. Laid everybody low with a love song that he made. And he finds his street light and he steps out of the shade and he says something like, you and me, babe, how about it? L'exposició que feu a Llançà, és, que l'organitza també l'Ajuntament de Llançà, forma part de l'any Palau i Fabra?
Sí, és una exposició que s'inaugurarà a l'agost i és una exposició que comissaria en Julià Guillamont, que també estiuatge allà i per tant coneix molt bé l'espai, i és una reflexió sobre la relació de Palau i Fabra i Llançà, el món de les vacances, l'estiu, el mar...
Això que explicava ara Màrius.
Exactament.
I el teatre?
Bé, el teatre potser és una de les assignatures pendents, sobretot en l'àmbit, diguem, de l'espectador contemporani, no? Perquè el Palau Poeta és prou conegut, prou divulgat, prou seguit, el Palau Narrador es pot trobar, és prou llegit. El Palau Autor de Teatre, dramaturg, ha estat minsament representat, no?
Sí, no?
I la seva importància amb la relació, com deia el Manel, amb l'Antonín Artaud, ell va escriure el 76 un sobre Antonín Artaud i la revolta del teatre modern, i clar, el tipus de teatre que feia era experimental, avançat, i s'ha vist molt poc. Potser l'Alfa Romeo i Julieta, aquest, que jo és l'únic que vaig veure d'ell, era als anys 90,
sí,
no?
Sí. Aviam, justament tu parlaves de quan ell estava a París i era secretari de l'Octavio Paz. Durant 10 anys ell va veure el millor teatre europeu. Clar, a París aquí no podíem veure res. I, per tant, allà és on ell madura les seves idees teatrals i el seu teatre. Escriu unes obres en francès, que això ho ha estudiat molt bé en Jordi Coca, però, naturalment, no té cap mena de relació amb l'espai i intenta que des d'aquí se li estreni algun text...
Sí.
Però no serà fins bastant tard que té una certa ressò com a autor teatral. Segurament l'Electra, una de les seves grans obres, és la primera que té una bona rebuda, i després va fer un gran èxit amb un espectacle que es deia Homenatge a Picasso, que és una obra teatral, cabaret, poemes, que és potser dels textos més interessants de Palau, on hi ha tot teatre, poesia, assaig, i el que ell sempre es lamentava és que les seves obres de teatre més ambicioses no s'haguessin estrenat encara en català a Catalunya.
És que el teatre, jo sé, si abans parlàvem de la possible assignatura pendent o l'espineta que tenia, era segurament perquè un dramaturg sembla que si no veu representades les seves obres és com si faltés el pas, no?, de la representació teatral, justament allà on aquell text cobra
és
vida.
És que tu ho escrius per ser dit.
I per ser representat dalt d'un escenari i que allò sigui viu en aquell moment. I jo crec que en aquest sentit, i ho va dir el Germán Bonin també quan vam inaugurar l'any Palau, que segurament hauria de poder ser l'ocasió d'intentar reflotar alguna d'aquestes obres. En el que llegeixes, en el marc de l'any Palau, farem ja una lectura del seu cicle de Don Joan, que és molt interessant, l'acostament que fa Palau i Fabra a un mite com el de Don Joan i justament el seu vessant de dramaturg, com el tractarem en aquest sentit durant l'any per recuperar-lo.
Dues coses. Aquí a Catalunya Ràdio es va fer un especial, a catradio.cat el podeu trobar, que hi ha totes les àudios que tenim de Palau i Fabra. I també Picap edita un disc, no?, amb motiu de l'any Palau i Fabra.
Sí, sí. Una de les coses que segurament ha fet Palau i Fabra més conegut com a poeta és la força rítmica dels seus versos, dels seus poemes. Ara, doncs, que estic seguint rellegint-los i retrobant-los en molts dels espectacles que s'estan estrenant, la força de la poesia de Palau era justament aquesta capacitat oral i aquesta força que tenen els seus poemes, i durant molts anys Palau va ser conegut sobretot gràcies a Maria Elmar Bonet, gràcies a Toti Soler, gràcies a Ramon Muntaner i d'altres cantautors que el van musicar, i s'ha fet un disc que ja es pot trobar, que ja es va presentar per Sant Jordi, que recull tots els temes més importants que s'han fet sobre Palau i Fabra, amb aquests cantants i d'altres, més noves versions que s'inclouen en aquest disc.
Coses boniques que diu en l'entrevista al 14.cat, diu: l'amor ho és tot, és la cosa més que centra més l'existència. Sense amor no hi ha res. Diu: a la meva vida, la dona ha tingut i té molta importància, tan real com quimèrica. La dificultat és poder encaixar aquests dos extrems, la realitat i la quimera de la dona. Però també diu: quan he estat enamorat no he escrit res de bo. L'amor em fa perdre massa l'Oremus. Per dir l'Oremus o no?
Jo crec que l'amor ens fa perdre l'Oremus a tots, però vaja, en el cas dels escriptors, si resulta que això influeix a la seva producció literària, és el que no
s'enamori. No us ho preguntarem en aquests tres escriptors que tenim aquí.
És la infelicitat, el motor de la millor literatura.
I el desig.
Sí.
Estimat Manel Guerrero, moltes gràcies al comissari de l'any Palau i Fabra per ser avui aquí en aquest lectoràlia especial que li hem volgut dedicar a Palau i Fabra. Moltes gràcies, Màrius i Laura, que vagi bé.
A reveure. Moltes gràcies.